A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Com es comporta una llengua quan s'enfronta a la pressió dels grans idiomes globals? En una societat cada vegada més turística, el català viu avui entre la necessitat de protecció institucional i la resistència dels seus propis parlants. Quins factors fan que un catalanoparlant canviï d'idioma quan no coneix el seu interlocutor? Quina relació hi ha entre el model econòmic del monocultiu turístic i la salut de la nostra llengua catalana? Bé, en parlem tot seguit, com dèiem, amb na Rosa Calafat, professora de Filologia Catalana de la UIB, de la Universitat de les Illes Balears. Professora, benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia, Pepo. Bon dia, Ràdio Illa.
Gràcies, moltes gràcies per atendre'ns. A veure, parli'ns d'aquest concepte que vostè, sobre el que vostè reflexiona, la llengua de l'anonimat, què significa?
Bé, això és un concepte que està encunyat, sociolingüística, i significa que els parlants tenen tendència, com tots els humans, no?, a evitar-se problemes. Llavors, hi ha llengües que són de tothom, en teoria, i que no comporten problemes. Per exemple, l'anglès no comporta problemes. El castellà, a segons quines zones, tampoc comporta problemes. Llavors, és perquè aquesta llengua no s'associa en imposició, quan sí que està imposada per lleis o per economia, però s'associa com a neutre. Llavors, el parlant agafa aquesta llengua com a anònima perquè tot tothom i no reflecteix cap ideologia. En teoria, perquè hi ha molta ideologia, i hi ha molta llei, i hi ha molta de tendència cap a l'ús d'aquella llengua en concret.
I això vol dir que la nostra llengua, el català, és, en canvi, una llengua més relacionada amb el conflicte?
És una llengua més relacionada amb la persona. És a dir, tu te signifiques quan tu parles català. És una llengua que parlar-la, ja des de si anant cap al segle XX, tot el període franquista, sabem que el català estava prohibidíssim i te significava si parlaves català i tenies uns càstigs bastant, bastant explícits, no? Llavors, aquesta tendència de significar el parlant que parla una llengua determinada és tot el contrari del parlant de l'anonimat, que parla aquella llengua, la X, sense cap problema. La llengua catalana comporta una certa resistència per part del parlant, que s'ha de resistir un entorn perquè no té les característiques de la llengua de l'anonimat. I que no són aquestes característiques? Unes lleis que afavoreixen aquella llengua, unes dinàmiques socials que l'afavoreixin.
Clar, això després ens fa anar pel carrer i d'una manera... És curiós, perquè el que ens diu la professora Calafat probablement és un coneixement que no havíem potser verbalitzat fins ara, però que podem percebre, anem per aquests mons de Déu, i podem arribar doncs a relegar la nostra llengua materna, el català, precisament perquè no volem sentir-nos, com dir, com que incomodem, o seria això? No sé com ho podríem dir.
Que és clar, és així, però això, el parlant, ho percep de manera inconscient,
això,
pràcticament, no? Perquè sap que serà penalitzat, pot ser penalitzat o castigat si parla en català. Llavors, el parlant el que fa és evitar-se problemes. Vejam, llengües mitjanes com el català, n'hi ha moltes a Europa. El noruec, el danès, el suec... Quina és la diferència? Que són llengües que estan pressionades per l'anglès. Què fan aquestes llengües? Quina diferència hi ha entre aquestes llengües esmentades i la nostra? Doncs que aquestes llengües esmentades tenen un suport politico-legal molt fort.
Clar, ha mencionat llengües que tenen un estat al darrere, bàsicament.
Sí, que tenen tots els mecanismes perquè els seus parlants se sentin segurs. no aniràs a un noruec a casa seva a dir-li, escolta, parla'm en anglès, per favor. No. És a dir, tu saps que saps lloc, si estàs integrat has de parlar noruec. I ja està. Vull dir, a l'escola has de parlar noruec.
Bé, clar, com, en quin punt queda el català en zones turístiques com la nostra, on a més de, diguem-ne, la potència d'una llengua global, com és el castellà, també se n'hi fiquen d'altres, no? Vostè mencionava l'anglès, aquí a Formentera està molt extès l'italià, de fet no és cap anècdota que vostè vagi a algun establiment turístic i sigui més fàcil que la tinguin en italià que no en català.
Sí, perquè l'economia turística el que fa és potenciar les llengües de l'anonimat. I les llengües de l'anonimat és aquella que té força per imposar-se a nivell econòmic, és a dir, si els italians porten diners a nivell econòmic, tenen un poder, l'anglès perquè és la llengua global, llavors és senzill que aquestes llengües d'economia forta, perquè produeixen cometes en riquesa, el concepte aquí també el podríem discutir, quin tipus de riquesa hi ha aquí, aquestes se converteixen en les llengües que no creen problemes. A l'alemany, a l'aranau, de Mallorca, sí.
Sí, sí. Sortim un moment, professora Calafat, de l'àmbit universitari. Vostè ara va per Palma, imagino, no? En algun indret turístic i vol prendre's alguna cosa refrescant, una terrasseta. Expliqui'ns com vostè es predisposa doncs, a parlar amb aquella persona que no coneix, per demanar un servei, el que sigui.
És a dir, evidentment, concretament, m'ho demanes major, el meu cas,
sí,
no?
Sí, sí.
Jo sempre parlo en català. Llavors es pot ser que me diguin que no m'entenen, llavors, evidentment, assenyal la carta i li repeteix, per exemple, si ho entén en castellà, i li torno a repetir en català perquè entengui que un tallat és un cortado i que la pròxima potser te'n recordes, no? La majoria de persones te tracten bé i et donen les gràcies.
Sí.
Perquè aquest també és un concepte que, clar, amb la por de crear problemes, cometes, tot això, passam a la llengua de l'anonimat, però molts cops, parlant en català, l'altre es respon en català, encara que tu percebis que no, en teoria, no és un català no parlant. I això també ens passa moltíssim. I hi ha gent que diu, mira, no el parlo, però t'agradaria moltíssim que me'l parlis.
Mm.
Sí, també hi ha missatges molt positius de gent molt oberta a aprendre coses.
Sí, l'altre dia estava precisament fent un exercici similar, no? Anant a un bar i tal, amb una amica eivissenc que em deia, és que no me n'he adonat però sóc racista, perquè quan veig una persona que té un color de pell X, li parlo en castellà automàticament.
Sí, i moltes d'aquestes persones, algunes d'aquestes persones se'n queixen perquè diuen, ostres, he anat a classe de català i no me'n parlen. Saps? I esclar,
clar.
Però què és? És una qüestió, no és perquè el teu amic sigui racista, és una qüestió que el teu amic percep que amb el català pot tenir conflicte.
Estem posant molt el focus en els parlants, no? En els catalanoparlants,
sí.
però també que crec que convindria parlar de les institucions públiques que bé, tiren endavant polítiques de polítiques lingüístiques. Com veu aquí, ja hem parlat del paper dels catalanoparlants, com veu el paper de les institucions al nostre àmbit lingüístic, tant al País Valencià, al Principat, com aquí a les Illes?
Bé, penso que les institucions tenen una responsabilitat cívica i la primera responsabilitat és també, no només amb el territori, sinó també amb la llengua que uneix aquest territori. I crec que aquesta responsabilitat cívica no l'estan conreant ni mínims, ni els mínims possibles. No? I que pregaria que fessin un pacte de tots els components polítics perquè estem en estat d'emergència i perdre una llengua és perdre tot un univers. És una manera de veure el món, una manera d'entendre el món. Està clar i està demostrat científicament que quan penses una solució per un problema en una llengua diferent, tens solucions diferents. Per tant, això és riquesa.
En estat d'emergència viu el, o sobreviu el català? Així ho veu?
Sí, en estat d'emergència, sí. Sí, perquè sí, parlàvem de dues llengües, que són dues llengües expansives europees, bé, que han fet en Europa, que és l'anglès i el castellà, i el català ha de conviure dins aquestes dues llengües europees expansives. Per tant, és senzill entendre que no estem en una bona posició i necessitem més suport que altres llengües.
Quina mena de suport, per exemple, es podria intentar aplicar des de les administracions per amarrar, no?, l'ús del català, que no es vagi diluint a poc a poc?
Primer de tot, en polítiques que no penalitzin el català, sinó que fomentin el català, és a dir, l'ús del català. Polítiques en què els nouvinguts tinguin, per exemple, metges nouvinguts, tinguin un període de 10 anys per aprendre el català i això sigui premiat d'una manera o altra. No? O sigui, polítiques d'incentius. Després, donant suport, molt de suport, de tot el que és l'escola. És a dir, fent aules d'acollida que funcionin de veritat. Aules d'acollida, no donant tot el pes al mestre. Un mestre que dins una mateixa aula ha de tenir acolliment, ha de tenir els altres infants. No. Aules d'acolliment lingüístic o d'acolliment que funcionin de veritat. Això significa invertir diners, això significa donar cert confort educatiu als mestres, que són potser el sector que està més en estat d'alarma perquè fa una feina sense tenir tots els recursos per fer aquella feina.
Clar, és una feina de la docència que afronta, doncs bé, reptes importants a les nostres illes perquè tenim molta població de fora i gent nova que arriba i, clar, i del 0 a 100 han de passar molt poques setmanes.
Exacte, això. I això és injust pel qui ve i pel mestre que s'hi ha, que hi ha de, que li ha de donar una solució. I una solució que sigui pedagògica i una solució integradora. Jo vull donar o fer un homenatge, retre un homenatge als mestres perquè són realment herois d'aquesta societat i del que està passant en aquesta societat.
És optimista o no tant de cara al català els pròxims 20 anys?
Bé, jo crec que hi som, estem fent aquesta entrevista, hi ha tot un fotimer de gent que s'expressa la necessitat de seguir amb el català com a llengua pròpia, com a llengua que aporta riquesa al món. Des d'aquest punt de vista som optimistes, som una llengua amb molta presència a les xarxes socials, som una llengua amb una literatura forta, som una llengua que volen ser-hi, per tant jo som optimista perquè les economies fluctuen. I un canvi petit dins d'una societat pot produir un canvi gros pel que fa a la disposició del català dins de la nostra societat, un canvi a favor. Som optimistes perquè hi som molts que volem assolir, per tant, sí.
Rosa Calafat és professora de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears, a la UIP, i avui ha posat un poc de llum en la situació que viu la nostra llengua, la llengua comuna aquí a les Illes Balears, el català. Moltíssimes gràcies, professora, que tingui un bon dimarts.
Igualment, Pepo, moltíssimes gràcies.